5 de la tarda, 9 minuts, tot i que s'auguren mals presagis per Catalunya pel que fa a la situació en la que està a nivell econòmic. Avui la Comissió Europea ha millorat les seves previsions pel creixement, en aquest cas de creixement a Espanya. Tot i que des de molts sectors s'apuntava que la situació catalana podia portar una nova recessió, atenció, perquè aquest organisme ha decidit elevar el creixement del PIB del 2,8 al 3,1 per aquest any. I puja també una dècima de cara al 2018, del 2,4 al 2,5. El comissari europeu d'Assumptes Econòmics, Pierre Moscovici, ha admès que la situació a Catalunya és delicada, però ha dit que l'impacte és relatiu.
No incorporem un impacte econòmic potencialment important pels esdeveniments a Catalunya. Veig que la reacció dels mercats a aquests aconteixements són molt limitades, però el risc existeix.
També s'ha pronunciat sobre aquestes xifres el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, que ha reconegut que són millors de les que han fet a Madrid, però ho ha justificat d'aquesta manera.
Nosotros hemos considerado que el tema de la situación en Cataluña, que esperemos y estoy convencido que se va a solucionar a partir del 21 de diciembre y que se va a canalizar hacia una situación de normalidad, va a tener un impacto de en torno de medio punto, ¿no? Lo que hace la Comisión Europea es recoge este riesgo, ¿no? Sus proyecciones están por encima de las nuestras son más cautas, pero vuelvo a repetirle, nosotros lo que hemos sí ha sido incluir un impacto del tema catalán en torno de medio punto. La proyección central del gobierno es un crecimiento del 2,3% para el año 2018.
I per acabar, escoltarem el que ha dit Mariano Rajoy sobre com està afectant l'economia el que passa a Catalunya.
Previendo que estos acontecimientos puedan generar problemas en el futuro. Hay algunas cosas que ya estamos viendo, ¿no? El abandono de empresas de Cataluña también está afectando al turismo, también está afectando a algunas entidades, bueno, también está afectando al comercio.
Escoltant a Mariano Rajoy, crec que no es creu ni ell mateix el que diu. Dit això, saludem el professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Benvingut.
Què tal, professor?
Bé, amb les dades de la Comissió Europea, a veure, des del meu punt de vista, no sembla que estigui influint a l'economia el que està passant a Catalunya. Ho dic amb dades de la Comissió Europea i amb el que comentava el ministre Luis de Guindos. Ja el discurs de Mariano Rajoy era més polític que una altra cosa.
A veure, que veritat és que només es veu el que es vol mirar. Jo d'aquestes dades de la Comissió Europea, que són oficials, es poden consultar gratuïtament, jo em quedo amb un missatge. Creixement previst per aquest any 3,1.
Sí.
Creixement previst per al 2019... 2,1. És a dir, perdrem un punt de creixement en 3 anys.
No, esperi.
Però per altra banda...
Però és que se'n va el 2019, estem no, parlant
perdoni,
del 17.
Perdoni, són previsions de la Unió
sí,
Europea.
Home, però estem parlant del 17...
Perdoni. Paral·lelament, hi ha un altre problema, que ningú, absolutament ningú parla d'això, que Espanya té a partir de l'1 de gener, i és que el Banc Central Europeu reduirà a la meitat la compra de deute públic. Actualment, l'únic que està comprant deute a Espanya és el Banc Central Europeu. On col·locarà Espanya el deute? D'això no es parla. L'informe de la Comissió Europea tampoc parla d'això. Parlant del deute públic, diu que baixa el deute públic. Aplica el creixement i a partir d'aquí fa la regla de 3. Però on col·locarà Espanya el deute públic? D'això no s'està parlant enlloc. Aquest és un problema gravíssim que té Espanya.
I què passa, perdoni, si Espanya no col·loca el deute públic
pues
en aquest
que
cas... Doncs
l'única via que quedarà per arribar al dèficit que ha d'arribar a Espanya i tots els països membres de la Unió Europea al 0% al 2020, retallades de despesa pública.
Però això està confirmat, que hi haurà aquesta retallada del Banc Central Europeu?
No, això ja està publicat. Està anunciat i publicat per part del Banc Central Europeu que a partir de l'1 de gener del 2018 reduirà a la meitat les compres de deute públic. I això, evidentment, anirà fins a arribar a zero, em sembla que és el 2019, mitjans del 2019. Espanya té un problema gravíssim. Si Espanya té problemes per col·locar la seva deute públic, només quedarà una via, retallada de despesa pública, perquè el que és sagrat El que és sagrat és el dèficit. La Comissió Europea li ha dit a Espanya que, perquè el doctor Montoro el que volia és prorrogar els pressupostos d'aquest any.
Sí.
I li va dir que no.
Bueno, de moment
que,
estan...
Que, si, de moment sí, li han dit...
De moment estan prorrogats perquè no han pogut aprovar els nous.
Un mes, dos mesos sí, però que això de prorrogar tot l'any ni hablar, que vol un pressupost on estigui l'objectiu de dèficit i que s'ho munti com vulgui. Espanya té un problema i d'això no s'està parlant enlloc. Enlloc s'està parlant.
No, té raó, no s'està parlant enlloc i, miri, de moment en parla vostè, que ja és alguna cosa. Deixi'm refer-li la pregunta. És a dir, el que està passant, el procés en el que està Catalunya, tot el que estem vivint, afecta o no afecta l'economia espanyola? Perquè, escoltant la Comissió Europea i escoltant Luis de Guindos, tot i que se'ns ha dit que sí, que està afectant i que realment la situació és, en fi, que està perjudicant, amb els números a la mà de la Comissió Europea i del que deia Luis de Guindos, sembla que de moment, no sé en un futur, però de moment no afecti.
A veure...
Li dic pels números, eh? Jo em baso en això.
Sí. Catalunya està ficada en una cosa que es diu procés. No sé qui va inventar aquest concepte, però jo crec que és, de veritat, que és molt encertat. Un procés és algo que no dura un dia, ni un mes. Dura un temps. Jo penso que analitzar l'impacte de el que està passant, dels fets que estan passant sobre l'economia espanyola, sobre l'economia catalana, amb un mes vista, jo penso que és absurd. O sigui, jo penso que els primers anàlisis s'han de fer cap a la primavera del 2018. És a dir, a 6 mesos vista. És a dir, amb una perspectiva, amb una situació molt més estable, on estem, què ha passat amb les empreses, què ha passat amb el PIB, què ha passat amb la inversió, etcètera, etcètera. Però fer l'anàlisi de l'impacte després d'un mes...
Però se'l sap que s'està fent, això, l'anàlisi...
No, evidentment, però és a dir, jo això no em crec absolutament res, ni el que ha dit el Banc d'Espanya, ni el que ha dit la Comissió Europea, ni res, perquè és que no hi ha dades. Perquè, a veure, sempre s'està dient que els anàlisis econòmics s'han de fer en perspectiva.
Sí.
I aquest no. Home, perdoni, o es fan tots o no es fa cap. És a dir, això penso que no té cap sentit.
Per tant, aquests anàlisis que es fan tan negatius de l'economia catalana...
Pura especulació.
De moment, això sí, més de 2.000 empreses han marxat. El president del govern, Mariano Rajoy, hi ha fet referència avui mateix, no? Jo li pregunto, bé, real, quina afectació real té aquesta marxa? Perquè... una cosa és que l'empresa amb els seus treballadors marxi, i una altra és que en aquest cas es canviï la seu social. No sé si vostè ens pot explicar una mica realment si afecta o no afecta, o quina afectació té el canvi d'empreses a nivell del que seria de seu social.
Bueno,
de que si l'empresa marxa, no?
A veure, el primer que jo penso que es tindria de preguntar al senyor Rajoy és ell que entén perquè una empresa marxi. És a dir, perquè si trasllada la seva seu social, a curt termini això no implica absolutament res. Absolutament res. No té absolutament cap implicació. L'única implicació que pot tenir és que si té l'oficina en un lloc que està pagant un IBI, tanca aquella oficina, la ven i se'n va a un altre puesto on paga menys d'IBI, doncs s'ha estalviat un IBI. Però, excepte això, no té absolutament cap importància. Una altra cosa és que mogui la fàbrica.
Yeah.
És a dir, si agafa la fàbrica i se l'emporta, evidentment, l'impacte és important, però si només mou la seu social...
Però ha dit a curt termini, eh? Què vol dir amb això?
Home, clar, el que no pot ser és que una empresa tingui la seu social, a Madrid, i absolutament totes les seves operacions les tingui a Catalunya. És a dir, això a curt termini sí, però evidentment a llarg termini no, perquè les juntes accionistes s'han de fer allà, etcètera, etcètera. El més lògic és que amb el temps... si això es vol continuar es vol continuar amb la seu social traslladada, sigui que també traslladi l'adreça fiscal, el més lògic. Per això deia abans
que torni,
evidentment, o que torni. És a dir, és que no hi ha més. De fet, el famós decret aquell que va aprovar el govern amb un temps rècord, per cert, que es traslladin que es puguin traslladar les empreses.
Sí, ho recordo.
Sí, però això té una doble lectura. És a dir, de la mateixa manera que ara és molt fàcil que una empresa marxi de Catalunya, també és igual de fàcil que torni. o que se'n vagi, o que se'n vagi de la Corunya a Huelva, això és.
Per tant, ara analitzar-ho no té sentit, perquè no ha passat prou temps per fer una anàlisi.
Jo torno a dir, apunti-ho, si us plau,
apunta-ho, Montsenyo Safarà de notària.
Quan em convidin vostès a venir a la primavera del 2018, tornem a parlar del tema.
Val, doncs apunta. Sobre la primavera del 2018 li repreguntarem. Sobre l'ocupació, la Comissió Europea creu que la taxa d'atur caurà al 17,4% aquest any, al 15,6% al 2018 i, aquí sí que parlen, fan esment al 2019, al 14,3%. Vostè és tan optimista amb la taxa d'ocupació a Espanya?
Jo faig una regla de 3. El PIB, una altra vegada, passa del 3,1 al 2,1.
Sí, és el que hem dit. Sí.
I l'atur passa del 17,4 al 14,3.
Sí.
Anda, resulta que creixent menys, a l'atur baixa. Llavors, la meva pregunta és, quin tipus d'ocupació es crea? Ocupació precària, subempleo, subremunerada, salaris... Clar, és que creixent menys, a l'atur baixa. Llavors...
No li quadra.
Home, em quadra sí, em quadra sí. A base d'ocupació temporal, amb salaris baixos... però és que, clar, el problema és que no tenim una oficina a nivell europeu que faci anàlisis integrats. Per exemple, a l'atur baixa, no? Ens ha dit la Comissió Europea.
Sí, ha fet aquesta previsió. Taxa de l'atur, 17,4 any, 15,6 el 18 i el 14,3 el 2019.
Sí, però una persona de cada quatre a Espanya actualment és pobra. I no hi ha tendència que això baixi. Llavors, com quadra això?
I pel que fa al deute públic, la projecció de Brussel·les preveu que tanqui el 2017 en el 98,4% del PIB i que es redueixi fins al 96,9% al 2018. Per tant, totes les previsions de Brussel·les són optimistes.
Aquesta dada no és significativa en absolut, el tema del deute públic, no. Miri, imaginem, per exemple, m'ho invento tot, que Espanya creix aquest any amb 100.000 milions i emet 50.000 milions de deute públic. Si l'any vinent creix 120 milions i emet 40.000 milions més de deute públic, la deute pública haurà crescut, però sobre PIB serà menor. És a dir, aquest percentatge... En el tema del deute públic, jo penso que el que és realment important no és el percentatge sobre el PIB, sinó els diners. I Espanya actualment i ho diem, té al voltant de 1.130.000 milions de deute públic. I subiendo.
Sí, sí. És el país de la Unió Europea amb més deute públic.
És a dir, no, amb més deute públic no, amb més deute públic exterior.
Això.
Deute públic no.
Més deute públic exterior, sí.
Llavors, clar, és a dir, aquí a Espanya és el que vol tornar al d'abans, el problema aquest, no?
Escolta, hi ha un informe del Banc d'Espanya que planteja un escenari molt més greu que contempla una situació, a mi m'ha cridat l'atenció, semblant a la fallida de Lehman Brothers, parlant de... En aquest cas, de la situació d'Espanya, si el PIB creixés només un 1% tant el 2018 com el 2019, cosa que Brussel·les i Europa han dit que no. Vostè ho veu possible, això, aquest creixement de l'1%?
A veure, jo torno a dir...
Això ho diu el Banc d'Espanya. Però es contradiu amb les previsions en aquest cas, de Brussel·les.
Ja. Perquè el Banc d'Espanya haurà fet uns supòsits diferents que el que ha fet la Comissió Europea. Això depèn dels supòsits i les variables que utilitzis. A veure, el Banc d'Espanya, amb aquest informe, el que ha fet és considerar un enlentiment de la situació econòmica que és el que jo crec que estem abocats. O sigui, ara, a curt termini, tenim dos problemes terribles a nivell europeu i mundial. Per una banda, el deute públic, i per altra banda, els balanços dels bancs. Els bancs i el Banc Central Europeu ha tornat a reconèixer una altra cosa que no es parla, de que encara s'han de netejar els balanços dels bancs, que no estan totalment netejats. I aquest és un problema. Els bancs tenen actius que estan comptabilitzats a un valor molt superior del de mercat.
Però això encara estem amb aquest condicionant dels bancs.
I crèdits morosos que estan allà flotant i que no estan reconeguts, etcètera, etcètera. I ara ja toca.
Doncs miri, coincidint amb vostè, fixi's per on, l'exgovernador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, avisa sobre una nova crisi financera.
Mi opinión es que a pesar del ingente número de requerimientos de todo tipo que la nueva regulación ha impuesto a los bancos, el riesgo de volver a tener crisis bancarias sigue siendo muy alto. Una explicación muy sencilla de cómo los sistemas bancarios siguen en situación de riesgo surge de observar cómo el aumento de capital exigido en relación al volumen de activos, tanto los créditos como el resto del activo, ha sido mínimo. Antes de la crisis, para financiar todos sus activos, los accionistas de los bancos aportaban el 2% en forma de capital y utilizaban el dinero de otros, depósitos, bonos, etcétera, para financiar el 98% de su activo. Hoy la media de la aportación de los accionistas de los bancos americanos y europeos está alrededor del 5% del total de sus activos, lo que supone un apalancamiento de 20 veces su capital.
Què vol dir amb això, Fernández Ordóñez, que per cert va fer aquestes declaracions durant la seva compareixença davant la comissió del Congrés que investiga la crisi econòmica i financera que va començar, recordem-ho,
aquest senyor en el passat, i si després vol parlar d'això, parlem d'això, aquest senyor en el passat va fer coses molt rares, perquè aquest senyor sap molt. El que està dient...
Sí, què està dient? Perquè ho entenguem, que no som de números...
Paraules senzilles. El que està dient és que avui dia, avui sí? Els bancs, en proporció al seu capital, tenen més deute que abans.
Ma, què diu ara?
Sí, així. Paraules senzilles. Té més deute.
Però no s'havia sanejat la banca.
Que no, és el que estic dient, que no. Que no. Ara estem davant d'un altre problema. Però cuidado, això no passa a Espanya. Això passa a Espanya, passa a Alemanya, passa a França, passa als Estats Units.
Ella ha posat de bon exemple als Estats Units, però en canvi no ha parlat de bon exemple a Espanya.
Però això és en general. És a dir, en proporció sobre el capital, és a dir, la deute és més gran avui que ahir. Llavors, clar, aquí tenim un problema.
Fernández Ordóñez, en aquesta, com dèiem, comissió del Congrés que investiga la crisi econòmica i financera que va començar el 2007, diu a l'exgovernador que s'havien d'haver destinat més diners públics a la reordenació bancària.
Que esa estrategia de minimizar el uso de recursos públicos multiplicó y dilató el trabajo de reestructuración.
I per acabar, Ordóñez va dir...
Espera un moment.
Ara sembla el García. Para la cinta.
A veure. Aquest senyor i altres que estan passant per aquesta comissió, sí, que investiga la crisi...
Sí, és que és interessant.
Això és una pura pantomima. Una pura pantomima. Sí, a veure, ara... com a l'opinió pública se li ha d'explicar com vam arribar a aquella supercrisi que vam entrar, ara s'està rebobinant tota la cinta i es vol reconstruir i es vol explicar el que es va fer. Miri, aquest senyor Fernández Ordóñez, el senyor Rato, el senyor Blesa, els tindrien de fer un monument, els tindrien de fer.
Ah, sí? Per què?
Perquè van fer el que van fer. Espanya va créixer com va créixer i per això va anar bé. És a dir, Espanya va anar bé perquè es van fer les bestieses que es van fer. I va anar bé perquè va créixer. I com va créixer, va anar bé. Si no s'hagués fet allò, si la deuda privada no hagués arribat al 205% del PIB, partint d'un 96%, o d'un 65%, perdó, Espanya no hagués arribat on va arribar. És a dir, que Espanya va bien, no? Tothom tenia un BMW, tothom tenia... Bueno, pues,
això... Però ara torno a veure molt el cotxe de nova matrícula, eh?
Sí, clar, evidentment.
Per tant, Espanya tornarà bé, no?
I el crèdit com tornarà una altra vegada?
No, jo no ho sé. Jo li dic que jo sí que he detectat des de fa uns mesos que hi ha molta matrícula. I li vaig dir també que també marques, diguéssim, de prèmium.
Que sí, que estic d'acord.
Per tant, Espanya ara va bé o no va bé?
Home, segons això, sí, va bé.
Segons Brussel·les també va bé. Per acabar, Fernández Ordóñez va dir que ell va ser dels pocs en anticipar la bombolla immobiliària l'any 2003. Hi ha Santiago Niño Becerra i Fernández Ordóñez.
I per què no la va frenar?
Però justifica per què no havia sabut preveure la crisi.
Mi respuesta es clara. Se hicieron mal muchas cosas y sobre todo no se hicieron muchas cosas que ahora todos vemos claros que se deberían haber hecho.
Veu? Perquè ho veia, però...
Però no estic d'acord. És que no és veritat. El que es va fer perquè Espanya n'és bé. I com es va fer això, Espanya va anar bé. Però com era una burrada, moltes coses que van fer eren autèntiques burrades, ara es vol justificar allò. I no es va veure, i es va veure, però no havia... És que pensava que anaven a posar un tall, que també una altra cosa que va dir aquest senyor...
Bueno, que va dir moltes, clar, era una compareixença, podíem estar tota la tarda.
És que el Banc d'Espanya no tenia legislació per fer certes coses. No, doncs la demanes. la demanes, vas allà. Escolti, un governador del Banc d'Espanya, però no és Déu, però quasi, eh? Però té un poder, el seu salari és superior al del president del govern, per exemple. És a dir, el governador d'Espanya té un poder terrible. Si el senyor Fernández Ordóñez hagués vist lo malament que estaven fent les coses, va al Ministeri d'Economia, va al Ministeri d'Hisenda, va al president del govern i diu, mira, això està així.
Bueno, però potser hi va anar, ara no el defenso, perquè no tinc per què defensar ningú, però potser hi va anar i el govern de torn, que en aquell moment era el Zapatero i després va haver-hi el canvi amb Rajoy, potser li van dir, oye, pues...
T'aguantes?
Tiramilles, no?
I això per què no ho diu ara?
Ah, no ho sé, escolti, pregunti-li amb ell, jo no ho sé. Ja. Jo només li dic...
I pots portar aquí, al senyor Fernández Ordóñez, i ho pots portar.
Sí, ara bé, ara està, ara ve aquí a RAC1. Sí, ara està agafant l'AVE i està venint cap aquí. Bueno, tornem a Catalunya perquè vostè ens vol parlar d'una enquesta publicada per Reputation Institute que diu que, entre altres coses, el 20% dels espanyols fora de Catalunya, avui en sentíem parlar al món a RAC1, ha deixat de comprar productes catalans. I què més diu aquest estudi?
I que el 23% s'està plantejant fer-ho també. A veure, estem entrant en una dinàmica que jo no sé si aquesta gent que diu que farà boicot i tal igual, és a dir, jo no sé fins a quin punt això ho té clar. Per dos motius. En primer lloc, perquè en un món que és postglobal, que ja no és global, que és postglobal, és a dir, un qualsevol cosa, qualsevol producte, pot intervenir amb la seva estructura components de 20 països o de 20 zones diferents. I això el president de la Junta d'Extremadura pues, ho va dir. Passant a diners, totes aquestes coses que ha dit aquest senyor, sí.
Reputation Institute.
Sí, aquest institut. I, evidentment, suposant que a Catalunya es repliqui, perquè, clar, a Catalunya es pot dir, vosaltres no voleu comprar...
productes vosaltres... catalans.
Bueno, doncs nosaltres no volem comprar productes espanyols. Mm. Ens podem anar a una retallada de PIB entre 40 i 50 mil milions d'euros, Cuidado, Això és entre 4 i 5 punts del producte interior brut, És a dir, anem en compte, perquè això pot tenir conseqüències per tothom,
Ja, però això, en aquest cas, és responsabilitat dels... En fi, hi ha moltíssims responsables, però
la responsabilitat
passa pels que manen, passen pels mitjans de comunicació, per molts elements.
Sí, però con las cosas de comer, mejor no jugar,
Sí, clar, però com que hem arribat ja al nivell d'odi...
Ja.
Ara hem jugat amb l'odi, i quan l'odi creix, hem arribat a aquest extrem que...
Sí, però amb un món totalment globalitzat, això és d'ida i vuelta,
Sí, és efecte bombera. No, sí.
Cuidado amb això, Ara, de veritat, cuidado amb això, Això pot tenir unes conseqüències absolutament salvatges, Una retallada de fins a 5 punts del PIB, això pot ser increïble,
Farem un titular sobre el que acaba de dir, perquè crec que és prou indultant, tot i que tinc la sensació que hi ha molta gent que no li farà ni cas i que continuaran amb el boicot.
Sap per què? Perquè les persones normals no entenen com funciona l'economia i tampoc se'ls explica. Però amb això, ojo.
Canviem de qüestió. Aquesta setmana, el diari Expansión ha publicat una entrevista amb el president del BBVA, Francisco González, que diu que, entre altres coses, que d'aquí a pocs anys els seus competidors, atenció, no seran ni el Santander, ni Sabadell, ni el Deutsche Bank. Seran Google, Amazon o Facebook. I bé, jo li pregunto, professor, qui entrarà en el terreny d'aquí? És a dir, els bancs oferiran continguts digitals o aquestes empreses, Google, Amazon i Facebook, entraran al món financer?
Bueno, el senyor Fernández Ordóñez té tota la raó amb això que diu, i a més va afegir una altra cosa. Va dir això, evidentment, i a més va dir que el BBVA mai podria ser ni Google, ni Facebook, ni Amazon, per la senzilla raó de que el BBVA és un banc i té dipòsits. Amb la qual està subjecta a una sèrie de regulacions que ni Google, ni Amazon, ni Facebook, ni Twitter, ni tal, les tenen. Llavors, clar, indirectament, el que va dir el senyor Francisco González és que aquestes companyies, Facebook i companyia, faran la competència als bancs, però no tindran la regulació dels bancs, amb la qual cosa serà una competència deslleial. i té tota la raó. Llavors, quina solució posem-li cometes?
És a dir, perquè ho entenguin els oients, Google, Amazon o Facebook, que també ho vaig llegir, no recordo, no sé on ho vaig llegir, però vaig llegir, ells estan disposats a ser una banca creditícia, és a dir, a donar crèdits a través d'internet. Demanes un crèdit i ells te'l concedeixen.
Exactament.
Per tant, és una competència directa als bancs, als bancs.
Sí.
Anava a dir els bancs i caixes en queda una.
Sí, però no, dos.
Dos.
Però, torno a dir, no estan en igualtat de condicions.
No, clar.
Perquè els bancs estan regulats. Llavors, quina solució tenen els bancs? I ara riurà. Deixar de tenir dipòsits.
I uns els dipòsits, on els portarem?
Si els dipòsits desapareixen, entre cometes, els bancs ja es poden convertir, ja no tindran regulació, i poden convertir-se en companyies semblants en el sentit de creditícies, semblants a Facebook o... On anirà els dipòsits? Sí. Poden anar, per exemple, és a dir, que vostè pot portar els diners que vulgui a un banc, però aquests diners es poden invertir en actius.
Vostè... Ja m'he perdut aquí, què vol dir? O sigui, que els meus diners on anirien a parar? No,
és a dir, els seus diners, en teoria, estan en un calaix que posa senyor Toni Clapés.
Això és teoria.
Però això és una pura teoria.
Tots sabem que si els demano no hi són.
No, ja. Però en teoria van a un calaix que posa senyor Toni Clapés.
I allà està el meu dipòsit.
Llavors serà el seu dipòsit. Bueno, doncs li poden dir, no, a veure, els seus diners, per exemple, s'invertiran en jaciments d'aigua potable no sé on.
Sí.
Ara, vostè, evidentment, quan vulgui utilitzar la seva tarja, cap problema, perquè la seva inversió està allà. Llavors, els dipòsits, com a tal...
Seran inversions, vol dir.
Exacte. Llavors desapareixen. I llavors la regulació pot ser, o ha de ser d'una altra manera.
A mi, ara que m'explica això, sincerament, em ve el cap Blade Runner 2049 i vol que li digui...
No, 2049 o la primera del 86, és igual.
És veritat, és igual.
I les dues, quan surts del cine, surts arrossegant els peus, perquè dius, aquest és el món que ens espera.
Bueno, cuidado, depèn de la versió, perquè la primera té diversos finals,
Sí, és que sap què passa? La primera no he vist la segona versió. Vaig veure l'original de tota la vida i no he vist la...
Bueno, la segona versió, de fet, era la bonica.
No ho sé, no, la segona jo no l'he vist. Jo vaig veure la primera, la segona no...
L'original. Aquesta és la versió bonica. Perquè l'altra...
La segona versió.
La primera, diu ell.
No. La primera era la bonica. El final bonic.
Sí. Ah, vol dir que la segona acaba pitjor.
Sí, oi tant.
A la segona no l'he vist.
Jo tampoc.
I aquesta li van dir al director que ni hablar, va? No es queria hablar.
La segona versió de la primera, aquesta no l'he vist. Serà qüestió de fer un repàs. Escolta, abans d'acabar, vostè ens volia parlar d'un nou guru que es diu Ray Dalio, un dels homes més rics del món.
Bueno, no és nou, però...
Bueno, vostè ens ha dit que volia parlar d'aquest home. Ray Dalio, això sí, un dels més rics del món, i CEO d'un dels hedge funds més importants, perquè acaba de publicar un article amb previsions de futur, segons vostè, bueno, segons vostè no, pel que publica ell, gens bones. Dalio diu que la població està dividida en dos grans grups. Pel 60% no han crescut els ingressos des de 1980, això fa que tampoc puguin estalviar ni afrontar despeses extraordinàries, i creix la taxa de mortalitat també en aquesta part de la població. Abans de res, qui és aquest Ray Dalio?
Bueno, aquest senyor és el conseller delegat d'uns dels fons d'inversió més potents del món, Bridgewater. Aquests fons pot moure fàcilment 3 bilions de dòlars. Fàcilment. Aquest senyor, per exemple, si es vol carregar un país, el carrega. Sense cap problema. Bé, llavors, aquest senyor està en un nivell, està en una posició que, literalment, pot dir el que vulgui.
Si tens tot aquest patrimoni... Doncs
no, és que no és un patrimoni. Ell és un gestor, però ell, evidentment, és riquíssim, no? Aquest senyor, perquè, clar, vostè ha dit la part maca de l'article, no? La part bonica. Però aquest senyor, el que ha dit, és que el 0,1% de la població està controlant el 90% de la riquesa, i el 99,9% de la gent té la resta, és a dir, el 10%. És a dir, el 99,9% de la població és xusma. I el 0,1%, evidentment, és la gent important.
Però xusma no ho deu dir de gent, no?
Bueno, però, a veure, vostè mateix. Si el 99,9% de la població...
Li diu una...
Escolti, Si el 99,9% de la població està controlant el 10% de la riquesa i el 0,1% de la població està controlant el 90%, vostè mateix. És a dir, qui és important? El 0,1% de la població.
Sí, sí,
la resta...
no, per això no cal que vingui el senyor Dalio a dir-m'ho, ja ho sabem, això.
Sí, però és que així, ficat tantes dades en un article, evidentment no publicat en una revista marginal, això fins ara... Quasi ni les ONGs,
Ray Dalio, que per cert, a l'últim fòrum de Davos, que per cert, això és cap al...
El gener.
El gener.
Finals de gener.
Va compartir taula amb el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, i va dir que el problema de fons d'Europa és que no és prou competitiva, que els salaris dels treballadors són massa alts per competir amb els altres països i que les pensions i prestacions de l'Estat, en aquest cas del que en diríem l'Estat del Benestar a Europa, són excessives.
I és curiós perquè...
No, i ho diu ell.
No, el que és curiós, vull dir, és que amb aquest mateix informe de la Comissió Europea, que hem parlat abans, diu que els salaris a Europa són baixos i que tindrien de pujar els salaris perquè el consum s'incrementés. És a dir, és que... vostè veu? És a dir, què és el que passa? Bueno, el que passa és que aquests senyors estan parlant des d'un punt de vista de la competitivitat. Com la productivitat és baixa, l'única forma de millorar és a base de retallar salaris, per exemple. La Comissió Europea està parlant amb un tema ideal, amb un tema pues, que han de pujar els salaris perquè el consum augmenti.
Bueno, el proper dia que vingui ja faré els deures i veuré la segona versió de la pel·lícula Blade Runner, m'ha deixat intrigat, de la primera de Blade Runner. Professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
A vostès, tot bona tarda.
Fem una pausa, seran 3 minuts i Marc Serra, versió RAC1.